ritme de 2x4, l'havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts al programa Rima 2x4, un programa especialment pensat per tu i pels aimants del gènere de l'havanera i el cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Com sempre, tots els dissabtes de 12 a 1 i els dijous de 9 a 10 del vespre a Ràdio Calella Televisió, en el 107.9 de la FM i també a la carta per la plataforma YouTube. Avui, l'entrevista i el personatge.
A Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les havaneres.
Bé, m'he menjat el cop, però són coses del directe.
Sí, sí.
Avui, en l'entrevista, tenim en Lluís Sarriera, no sé si el coneixeu gaire. Doncs és més conegut per Lluís l'Havanero, que ens presenta un nou treball literari, i aviam què passa.
A Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les havaneres.
I a la darrera part del programa, a contratemps, un passeig musical, escoltarem un recull musical escollit per al nostre equip i que escoltes cada setmana i ens sembla que us agrada.
El Maresme es viu i es canten les havaneres.
Tot això i molt més amb l'ajut de l'equip tècnic de Ràdio Calella Televisió. A Rima de 2x4 és una producció de l'Associació de Foment de l'Havanera de Calella. Doncs benvinguts, amics. Us recordem que aquest programa el podeu localitzar i escoltar a internet www.radiocalellatv.cat i contactar amb nosaltres en el mail de radio@ritmedados4.cat. I per més informació de les cantades d'havanera podeu visitar el perfil de la Maria José Bultó Antolín. I a més, la seva adreça és la https://mjosebultoantolin.blogspot.com, on hi trobareu informació amb fotos i vídeos de tots els grups de baneres.
L'entrevista i el personatge.
Bé, doncs, arribat aquest... Avui hem canviat una miqueta els papers i arribat aquest punt, amics televidents, amics oients, doncs avui tenim en Lluís Sarriera. En Lluís Sarriera, que normalment dirigeix aquest programa des de fa ja 120 programes, no? Com a mínim, i la veritat és de que és molt prolífic, i una de les vessants que té és la vessant literària. I avui, doncs, com a figura destacada, volem que la seva tasca en el món de les havaneres, doncs, especialment a l'àrea de Calella i el Maresme, doncs, sigui remarcat, no? És un dels fundadors i components del grup d'havaneres Faroners de Calella, juntament amb en Lluís París i en Josep Barri. Aquest grup va néixer l'any 2018, i l'evolució ve doncs una miqueta en línia a el que era el grup anterior, el de Blau Mediterrà. 30 anys va ser director i alhora doncs tenor, un dels tenors del grup Blau Mediterrà, 30 anys d'història, déu-n'hi-do, no? I també en Lluís és allò Juan Palomo, no? Vull dir, ho fa tot. Doncs és el president també de l'Associació del Foment de l'Havanera de Calella, és una figura clau i n'ha estat president d'aquesta entitat. Això que vol dir que ara no...
De moment sí.
Ah, vale. Llavors, des de l'associació ha impulsat la creació d'una temporada de veneres a la ciutat en concerts de juny, juliol, agost, setembre i octubre. També l'Arxiu Cultural és una de les iniciatives més destacades de l'associació, la creació d'un arxiu de cultura popular vinculada a l'havanera i la cançó de taverna, amb la voluntat de recopilar i conservar material sonor, gràfic, documentació històrica. Autor llibretista, a banda de la seva faceta musical, també és autor. Recentment, l'abril de 2025, ho recordem, es va presentar a Calella un llibre titulat Els capvespres de Can Xonu, una història de Can Xonu, una història de Calella de principis de l'any 1900 i que està vinculat a una obra de veneres per ser representada a l'Orfeó Calellenc, que per fet, de fet es va fer
ara fa un any.
Es va fer ara fa un any i llavors es van vendre totes les entrades a totes les actuacions, vull dir, va tenir un èxit impressionant. Personalment és el que jo opino perquè vaig poder gaudir-hi. És clarament en Lluís un divulgador de la cançó de taverna a la regió i avui ens ha vingut aquí per parlar
com,
del
com
seu
cada
llibre.
Dimecres, com cada dimecres.
Com cada dimecres, però avui ha vingut a parlar del seu llibre.
De mi llibre.
Presentat aquest Sant Jordi, a rima de 2x4, el camí de la contradansa a l'havanera des del 1829. Sembla jove,
temps,
però ja té experiència des del 1829 a 1927. Lluís, protocolàriament t'has de dir que bon dia i benvingut.
Gràcies, molt amable.
Doncs mira, jo el que faré serà connectar aquest cable, perquè la manca d'entrenament, ara em sento més, la manca d'entrenament d'estar en aquest lloc,
en aquest
que
cantó.
És el teu. Bueno, no us penseu, no ha hagut cap ere, i ara resulta que jo passo a ser el presentador principal. No, no, això durarà una estoneta i prou.
No, aquí... gràcies per convidar-me avui a estar aquí a la presentació d'aquest llibre i molt amables.
¿Qué hace un chico como tú con un libro como este? És a dir, amb el que hem explicat de la teva trajectòria i la teva tasca, sobretot aquests darrers anys, des de que estàs instal·lat aquí a la ciutat de Calella, què representa per tu haver editat aquest llibre?
El que passa és que l'edició d'un llibre, en el cas meu, que sóc un autor literari, però no sóc professional, sinó que sóc un amateur completament, el que intento fer és fer una recerca sobre tota la informació que poso en el llibre i aquesta recerca posar-la a l'abast de la gent que vulgui llegir-lo. Vull dir, no és un llibre que sigui una novel·la, sinó que és un llibre de cultura, no? Un llibre que es pot navegar amb aquest llibre i saber coses de l'havanera i de la contradansa en aquest cas.
En aquest cas, valgui la redundància, tu el que has editat part de la tasca que vens desenvolupant
des del 2020.
Que hem explicat des del 2020 de recollida de documentació, de treball de recollida també d'àudios, d'històries relacionades amb el món de l'havanera, i això ha estat una miqueta el resultat d'aquest treball inicial, potser, no?
Aquest llibre el que passa és que és una finalització d'un projecte. Aquest projecte va començar l'any 2020 i aquest projecte era per estrenar-se en la Sala Mozart aquí a Calella. És el mateix que s'ha fet aquest camí de la contradansa a l'havanera des de 1829 a 1927. Què és això? Això és la indicació del que era abans la contradansa, que no existia a l'havanera, en el 1800, la contradansa, quan es va traspassar a Cuba, a l'Havana, allà va començar a prendre un altre aire. Aquest aire va ser el que va esdevenir finalment l'havanera. Tot això ho explico en 10 cançons, des de molt antiga fins a més moderna. I això era un espectacle musical que jo havia previst i que tinc fet tot el guió i que ho tinc fet tot, que per això ha nascut el llibre, perquè allò va quedar una mica empantanegat perquè no es va poder fer.
La història del naixement de lo que seria després l'havanera, en aquest cas amb la contradansa, És una... Històricament, jo vaig llegir, ja no recordo d'aquí, aviam si ho comparteixes, de que donen gràcies a les habaneres, a les contradanses, a les americanes, perquè permetien als dansaires ballar agafats.
Exacte.
Perquè llavors tot tipus d'aquesta mena de dansa eren separats homes i dones, no?
Bueno, el que passa és que, aviam, jo tampoc sóc una persona que hagi fet uns estudis pormenoritzats de la vanera ni de la contradansa. Jo l'únic que he fet ha sigut rebuscar una mica i bellugar una mica els papers i buscar i cercar coses que m'hagin interessat. I una d'elles, doncs, és la que jo crec, que potser és distinta del que creuen altres professionals,
bueno,
potser més d'això. Però bé, la contradansa, què és la contradansa? L'any 1700 només es ballava en locals de grans personatges, a la cort del rei de França, el d'Anglaterra, a coses nobles, només es ballava allà, al públic del carrer, a la gent del carrer, què ballava? Res. No ballava res. Qui hi havia que feia cançons o que feia música? Els trobadors.
Els trobadors
eren el que eren. Vull dir, que podien ensenyar a ballar? Res.
I l'altra música dita culta, doncs ja eren els mestres de capella, que eren contractats, doncs, com a servidors.
Però no era ballable. No era ballable. L'únic lloc on es ballava era la contradansa, precisament a Anglaterra i França. Anglaterra i França. A la part d'Alemanya es va començar amb el tema dels valsos.
I com arriba a Cuba la contradansa?
El que passa és que, tal com explico en el llibre, la contradansa en aquell temps no era com ara, que viatja per internet i el que es fa a Xina arriba aquí en un minut, o menys. No?
Sí, com la Covid.
Exacte. Doncs aleshores que hi havia la contradansa, quan va començar a bellugar-se, es va bellugar per la gent que marxava d'un cantó i s'anava a un altre. I això fins que va arribar a Catalunya i més avall, cap a Cádiz, que és on va arrencar cap a Cuba. I tot això va durar molts anys, un centenar d'anys. Abans no va desaparèixer la contradansa, va viatjar la contradansa cap a Cuba, cap a l'Havana.
I com és que després va ser, és aquella dita, potser, de cantos de ida i vuelta, no? Sí. Perquè va viatjar cap a Cuba, però després va tornar amb molta força i omplint pàgines musicals importants.
La contradansa se'n va anar cap a Cuba. Quan va arribar a Cuba, què es va trobar? Es va trobar un país, un territori on hi havia uns quants que manaven i uns quants que eren esclaus. Hi havia més esclaus que gent que manava, com és natural. Més del 60% de la població que hi havia a Cuba, a l'Havana, era negra, era de raça negra, perquè havien vingut dels esclaus i encara continuaven sent esclaus. Què passa? Que allà la contradansa, quan va arribar allà, es va instal·lar a la gent potent, no? La gent que tenia calés, no?
Més a dir, a l'Havana, a Santiago, llocs així.
Però com a contradansa.
Sí.
Què va passar? Que això va caure al carrer, va anar al carrer també, no? També se sentia. I què hi van fer els africans? Doncs posar el que ells van posar, la seva sonoritat, el seu ritme. I aquí va ser on va començar a canviar la contradansa amb un altre ritme, que era la contradansa criolla, que és precisament un ritme una mica més diferent. Se li van posar percussions, que en aquell temps suposo que eren a base de pals i fustes i timbals fets d'alguna manera, i això se li va anar posant-hi a la contradansa. I això es va anar transformant amb la contradansa criolla, que va ser un pas més que va fer.
Jo em vaig trobar, per raons familiars, d'emparentatge amb gent de diferents comunitats d'Espanya, no? I llavors deien que, segons, per exemple, diré un cas, Extremadura, que cap al gener, febrer, em sembla que feien les festes de la Matanza, no? De la Matanza, i llavors es cantaven habaneres, es cantaven i es ballaven contradanses. I llavors deien, coi, i per què? Doncs recordo amb una senyora ja fa uns anys que ja no hi és, que tenia 90 i pico d'anys i recitava les havaneres, perquè ella recordava que el seu pare i els seus familiars havien estat destinats a Cuba, i clar, destinacions que havien estat els soldats allà 3, 4, 5 anys, i quan tornaven portaven aquestes cançons. Aquestes
Ara has dit una cosa molt important, una cosa molt important que en el llibre també ho esmento. Has dit, cantaven havaneres i ballaven contradanses. Precisament és aquesta és la diferència. Actualment es continuen ballant les contradanses. És un cant, és un ball típic del territori. És com aquí ballem la sardana. Allà es ballen les contradanses, allà i a Sud-amèrica també. A Colòmbia, a Bolívia, a Guatemala, a tot arreu tenen la contradansa, que és el seu ball. Què va passar? Que al posar aquest canvi de ritme i tot això, a part dels autors que van haver-hi, com en Saumell i com d'altres, que van incorporar el 2x4, el ritme de 2x4, el van anar incorporant paulatinament, també li van anar a posar al final la veu cantàbil.
I hi ha una relació de diguem, de l'havanera, del naixement de l'havanera, i una miqueta hi ha una relació d'aquests autors que esmentes, una relació també amb París, amb els músics francesos.
Sí, perquè molts dels autors i escriptors que hi havia aquí a Espanya, per exemple, l'Ira Dieter és clàssic, no? Això va anar a Cuba, va anar a l'Havana i allà es va establir durant un temps. I què va fer? Pues va escriure havaneres, com és natural. I aquestes havaneres, què passa? Que van tornar cap aquí i efectivament van anar a París a través de l'òpera Carmen de Bizet. És molt clàssica aquesta, no? I sí, es va fer així.
Es va donar el cas, no?, també, des d'un punt de vista polític, de que autors d'aquesta mena encapçalaven una miqueta un aire independentista de Cuba vers la... com a colònia espanyola, no?
Bueno, si ens marquem amb la història, veiem que cap a finals del 1800 va haver-hi la davallada de la colònia de Cuba,
sí, sí, sí,
de la colònia espanyola, clar. Però bé, tot això ho podem desmarcar una mica del que és el tema de l'havanera. Eh?
Ja. Bé, doncs... Per què has editat aquest llibre, aviam?
Bueno, perquè són el resultat d'aquests estudis, d'aquesta recerca. És un llibre molt complet, on hi ha moltes partitures, també. Les partitures que hi ha porten un QR a l'inici de la partitura.
Això et anava a comentar, perquè és l'aplicació d'aquestes noves tecnologies. Explica'ns com va, perquè la gran massa de públic aficionada al món de l'havanera som de certa edat.
No, però això no té res a veure, vull dir, només heu de posar el mòbil, llegir el QR que hi ha en el llibre, que no sé si veieu alguna cosa per aquí, veieu aquí baix, hi ha un QR, aquest QR el llegiu amb el mòbil i se us obrirà una pantalleta on te podreu escoltar la partitura.
Es podrà escoltar música?
Sí, però la partitura, no la cançó, eh? Perquè una cosa és la cançó interpretada per un cantant i una altra cosa és la partitura que està escrita. I aquí, la partitura que està escrita és la que se sent.
Llavors diria que, d'alguna manera, tota la gent que fa música estaria molt interessada
perquè
en tenir aquesta eina.
Perquè
no?
També hem de tenir una cosa en compte, que també ho explico aquí, eh? Que és que les primeres havaneres no són cantades. Les primeres havaneres, durant molts anys, era música de saló. Era per anar a ballar. Per exemple, la Paloma es va fer servir molt, però només tocada, amb quartets de corda, amb quintets de corda, piano solament, perquè la gent ho ballés en els salons. Igual que totes les peces del Saumell, totes són música.
Sí, 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 sí.
Igual
sí.
Que la peça Tu, Havanera, aquella cèlebre Tu, Havanera, és piano només. És piano. Després ja se li va posar les lletres i es va començar a cantar i es va fer cantar. I també es canta. Però bàsicament era escoltar el piano i ballar.
Està molt bé, està molt bé. Llavors, com pot la gent, com, comprar el llibre? Què ha de fer?
Doncs molt fàcil. Actualment encara està disponible a la Llopa de Calella i també està disponible a la Fosforera, que és una llibreria d'Arenys, d'Arenys de Mar. I a la vegada també està disponible a l'edició que es va fer a Amazon, que ho poden demanar i se'ls hi porta a casa. Ho poden buscar un sí. Però realment, si ho poden anar a comprar a la llibreria que tenen al costat de casa...
Té més glamour, té més glamour i...
Té més gràcia.
I llavors també la indústria llibretera... local, pues, també
no és que guanyi massa amb el meu llibre, bueno, perquè no és un best-seller, però sí que més val anar-ho a comprar a la llibreria que no demanar-ho a l'Amazon. Si no són ni de Calella ni són d'Arenys, no tenen més d'això que fer-ho a través d'Amazon.
Quin acte es va fer de presentació per Sant Jordi?
Acte de presentació no se'n va fer cap, perquè l'únic que es va fer va ser posar-lo a la venda en la paradeta que tenia posada l'esplai d'aquí de Calella, a l'associació de la gent gran. Em van deixar un petit espai per mi i vam estar al costat de la nova associació d'autors d'aquí de Calella, que també tenien llibres.
Si ara aquí algun amic televident o oient estigués interessat perquè la seva associació o la seva vila us podíeu desplaçar, fer la presentació d'aquest treball?
I tant, cap problema. A més, és un llibre que l'he editat en castellà i en català, amb les dues llengües. Per què? Perquè aquest llibre se'n va a Sud-amèrica, també.
O sigui, tens planificat
una
distribució?
Sí, no hi vaig jo. No.
Sí, perquè si vas amb l'aficionat que ets amb el món de la recerca, potser no tornes,
torno,
no?
No tornes. No. Tampoc és que tingui massa temps, però sí, no tornaria, no. Potser no.
Però què tens planificat per Sud-amèrica? Què penses que podries fer?
Hi ha dues distribuïdores que ja l'han rebut el llibre i espero notícies.
Està bé.
A títol personal, vull dir, tampoc no és allò que vulgui vendre 100.000 llibres. Només és fer córrer el llibre amb la recerca que és.
Aquí a nivell de territori català tens prevista alguna estratègia de presentació del llibre?
Estem esperant notícies que més endavant potser tindré per presentar-ho a l'Empordà, però clar, no ho tinc lligat encara.
Molt bé. Bé, doncs... jo encara voldria, però soc bastant tafaner, no? però hem arribat a un punt de que potser hem de sintetitzar una miqueta, no? Però pots explicar una miqueta l'experiència de fer aquest llibre a nivell personal? Què t'ha portat a tu? Suposo que serà un goig, no? Però què t'ha portat a tu des d'un punt de vista de la tasca que estàs fent immensa i variada de la manera, el fet de tenir aquesta eina?
A mi m'ha portat molta feina, perquè, tal com he dit, el vaig començar el 2020, aquest projecte. Què passa? Jo no sóc músic d'ofici. Totes les partitures que hi ha aquí són arranjades en part per mi i d'altres estan només corregides i fetes així. Llavors això és moltíssima feina. Per un que no és músic, és moltíssima feina. I pensa que hi ha partitures que hi ha dues veus, tres veus, soprano, tenor, baríton, hi ha baix, hi ha un quintet de corda, hi ha percussió a la mateixa cançó. Vull dir, tot això és una harmonització de tot, que jo, que no sóc músic, demano excuses si algun músic ho mira i troba algun conill per allà al mig i fet el que és possible.
Ja que no es va fer... no va tenir èxit el projecte aquell inicial que...
Està pendent, eh?
Per això t'ho dic, tens pendent, perquè tu no pots estar en un lloc tancat tranquil, perquè en seguida surt un lletrero que diu perill, diu cervell pensant en estat salvatge.
L'any que ve, el llibre que continuarà aquest és Les Havaneres a Mèxic.
Bueno, ja hi som, no? Anirem a Mèxic o què?
Bueno, si podem anar-hi...
Ja que la senyora Ayuso no va ser gaire ben rebuda, suposo que amb el tema de la Havanera sí que ens rebríem bé, no?
Doncs el llibre que segueix en aquest, que ja estic, bueno, que ja el vaig començar a plantejar fa 3 anys, i que aquest sí que vam fer una obra aquí a Calella en el 2022, em sembla que va ser, que va venir la Indira, el Carles i el Mauri, i que la vam fer a la Sala Mozart, doncs allò és la mostra del que és el llibre. I el llibre també va per aquest camí.
Doncs molt bé, doncs restem a l'espera d'aquest treball.
Que bé.
I, bueno, no t'aturis.
No, de moment no m'aturo.
No t'aturis, perquè aquí a Calella hi ha moltes entitats i molt actives, no? I l'associació Foment de l'Havanera s'ha creat un espai, no diré de luxe, sinó de credibilitat per la tasca que esteu desenvolupant.
És un picapedra, com diu un amic meu d'aquí de Calella, és un picapedra contínuament, i anar buscant i anar cercant i anar introduint noves visions del que és l'Havanera.
Bueno, sense voler, però com que jo sóc una mica tafaner, per acabar, jo el que diria de que van bé les gestions amb la Fundació Morató per presentar per la Frusella el llibre?
Està pendent.
Està pendent.
Home, la Fundació és una entitat que té molta feina i està molt ocupada. I llavors hi ha coses... Ells tenen aquest projecte des de l'any 2020 que va sortir, que el vaig comunicar i vaig lliurar la documentació del 2020 per presentar-ho en teatre. I ara que hi ha el llibre, doncs estem a l'espera.
Molt bé, doncs moltes felicitats i sí, moltes... ens congratulem, no sé, no ho he dit ben bé.
Ens congratulation.
Això sí, perquè això és molt, molt anglosaxó, però sí que el que podem dir és que aquest llibre jo ja me l'he llegit, l'he fullejat, algunes coses les he entès i l'altra també per la meva, el meu baix nivell musical encara no ho tinc gaire clar, però recomano que no només la gent que ja sap música o que està en el món musical, sinó els aficionats també. És una joia, i tenir un llibre com aquest és un luxe, i moltes gràcies per la teva dedicació.
Tinguem en compte que ara la part del contratemps, que és la que portes tu avui, portes tot el programa, com és natural, sentirem unes quantes partitures d'aquestes.
Correcte, sí, sí. Jo fins que no les escolti no ho tinc clar. Com sonen.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies.
Doncs vinga, Ramon. Fins sempre.
A contratemps.
Bé, avui a l'entrevista hem tingut en Lluís Sarriera, autor del llibre Arrimada 2x4, el camí de la contradansa a l'Havanera, del 1829 al 1927. El seu llibre comença així, no? Un assaig musical sobre els inicis del ritme del 2x4 i la seva relació amb les havaneres i els primers tangos. Es pot abordar com un viatge històric i cultural on música, societat i geografia s'entrellacen. La primera peça que escoltarem, Sant Pasqual Bailón, es considera com la primera partitura d'una contradansa cubana que ha estat preservada fins als nostres dies. Però més recentment aquest criteri ha variat en comprovar-se que encara que la partitura apareix com a impresa per Anselmo López el 1823, aquesta degué haver estat publicada en realitat posteriorment, ja que aquesta impremta, fundada el 1836 per Juan Federico Edelman, no va passar a ser propietat d'Anselmo López fins després d'arribar a l'illa el 1858. Escoltem, doncs, la peça Sant Pasqual Bailón. Thank you. Manel Saumell va ser autor d'una contradansa que va titular El Sometent, que segons Josep Martí és el resultat fonètic de les paraules catalanes som atents i que signifiquen estem de guàrdia. Sometent era, a més, el títol d'un diari independentista català que arribava a Cuba amb regularitat, encara que, descomptat, de forma clandestina, clar. Potser són elucubracions, però Manuel Saumell és un dels creadors més destacats de la història musical cubana, que és una altra manera de fer pàtria, no? Avui potser se'l recordi només com el compositor d'algunes contradanses que des de totes maneres li donaren un lloc al Parnasso, Los Ojos de Pepa, La Gassier o El Sometent. Però va ser l'autor de 51 obres d'aquest gènere, déu-n'hi-do, no?, que va fer prou engrandir l'univers del sonor cubà, no? Escoltem la contradansa El Sometent a piano tal com la tocava en el seu moment.
De taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
La havanera més internacional, segurament la més famosa de totes les havaneres, la Paloma de Sebastián Iradier i Salaverra, va ser estrenada el 1855 a l'Havana per la contralt Marieta Alboni i amb la direcció del mateix autor. L'obra va ser editada, impresa a Madrid, amb el títol següent: Canción americana a dos voces con un poco de trigueña y caramelo. D'aquí ve el nom d'americanes en aquelles peces que venien d'aquests llocs. En canvi, la versió francesa es va titular La chanson havanaise. Iradier va dedicar la Paloma al seu amic i deixeble Nicolás de Zubiria. Escoltem aquesta versió musicada de la Paloma amb quintet de corda, tal i com es podia escoltar a l'Havana allà pel 1900.
Thank you.
Doncs l'Havanera, ara, gènere vocal instrumental d'origen cubà, inserit en el context de la cancionística cubana, es defineix com una línia melòdica de caràcter líric-romànic, amb acompanyament instrumental que executa un patró rítmic estable a manera de baix. Aquest darrer, conegut com a rima d'Havanera, tango o tango congo, resulta l'element d'identificació i reconeixement més important del gènere. I segons el musicòleg cubà Danilo Orozco, parteix d'un nucli de relacions rítmiques accentuals d'origen africà Bantu Domeya. Presenta estructura binària i simple compàs de 2x4. És interpretat en tempo lento i utilitza textos de base de versions octosíl·labs, generalment, en funció de mantenir el seu disseny formal. L'Havanera a la Carolina, d'autoria anomenada, és un bon exemple del sinuós ritme i cadències rítmiques. Escoltem la Carolina amb acompanyament de guitarra i contrabaix, viola, violí i veus corals.
De Calella veig el mar i escolto a ritme de 2x4.
Una tarda, l'any 1892, se celebra una tertúlia cultural a casa dels esposos Marta Breu i Lluís Esteves. Un jove de 18 anys nomenat Eduardo Sánchez de Fuentes, desconegut llavors, es va asseure al piano i va començar a tocar una peça de gran bellesa. Tenia ritme d'Havanera. I ja des d'alguns mesos abans havia concebut aquesta melodia. Quan va acabar la interpretació, una vella jove assistent a la vetllada va preguntar al pianista com es deia la música que havia agradat a tothom. I reflexionant un instant i amb el desig de tractar familiarment la noia, va contestar, perquè es diu tu. Va ser aquell moment que aquella noia va pensar que li dedicava la composició que esdevindria famosa. Però calia posar lletra a la melodia i llavors el germà del compositor, Fernando Sánchez de Fuentes, va ser el que va ocupar, o sigui, es va ocupar d'adaptar-li la lletra a aquesta inspiració. Escoltem l'Havanera tu amb la partitura original del llibre de Lluís Havanero. Thank you. cançó símbol d'Itàlia i de milers d'immigrants italians que cantaven amb una gran nostàlgia en arribar a Amèrica, ha fet més de 100 anys. O Sole Mio, malgrat el títol, i del text que evoca el Tirrè, als voltants de Nàpols, Sicília, i el Sol peninsular va ser escrita el març de 1898 pel compositor Eduardo Di Capua, molt lluny de la seva terra, a la ucraniesa ciutat d'Odessa, a la vora del Mar Negre. Escoltem la versió del llibre amb quintet de corda i piano.
Calella Televisió, podràs escoltar i veure la gent del mar i les habaneres.
Néstor Lecuona i Casado, l'Havana el 6 d'agost de 1895, Santa Cruz de Tenerife el 29 de novembre de 1963, ja en ple segle XX. Va ser un intèrpret i compositor cubà que va destacar amb la composició de sarsueles, contribuint a la creació del subgènere típicament cubà i de música de cine. Fill d'un periodista espanyol que es va radicar a Cuba, va començar a estudiar piano sota la tutela de la seva germana Ernestina. Va ser un nen prodigi, fent el primer recital als 5 anys. Escoltem aquest danzón cubano a piano acompanyat pel contrabaix i percussió. Amb aquesta manera, nosaltres, malauradament, ens acomiadem. Fins al proper dissabte de 12 a 1 del migdia i els dijous de 8 a 9 del vespre, des de la sintonia del 107.9 de la FM i també per YouTube a la carta, tres vegades W i .radiocalellatv.cat. Ens podeu escoltar i veure a Ràdio Calella Televisió. Només dir-vos que sigueu feliços, i... bon cap de setmana, que serà llarg, eh? I bon cap de setmana.